La taula de l'Evangeli.
Bon dia a tothom. Gràcies per sintonitzar un diumenge més la taula de l'Evangeli de Ràdio Estel. Siguin benvinguts a aquesta nova edició del programa. Som ja el diumenge 20 de durant l'any, litúrgicament parlant. Anem, doncs, a escoltar i comentar les lectures de la missa d'avui. Ens acompanyen com a tertulians l'Àngel Sarrabal, que és secretari del Santuari de Sant Josep de la Muntanya de Barcelona. La saludem. Bon dia, Àngels.
Bon dia, Maria, i tertulians que ens escolteu.
Gràcies per ser de nou aquí. I mossèn Ramon Uller, que és director de comunicació i d'institucions a l'Arquebisbat de Barcelona i diaca a la catedral. Hola, bon dia.
Bon dia, bona hora. Gràcies per la vostra invitació.
Encantats.
Salutacions a tots.
De tenir-te aquí entre nosaltres. Doncs, esteu preparats? Sí? Som-hi, doncs.
La taula de l'Evangeli. Temps per a la reflexió.
La primera lectura d'aquest diumenge 20 de durant l'any és del profeta Isaïes i del capítol 56.
Diu el Senyor: compliu els vostres deures, obreu el bé, que està a punt d'arribar la meva salvació i de revelar-se la meva bondat. Els estrangers que s'han adherit al Senyor, que es posen al seu servei per amor al seu nom i volen ser els seus servidors, si es guarden de violar el repòs del dissabte i es mantenen fidels a la meva aliança, els deixaré entrar a la muntanya sagrada i celebrar les seves festes en la meva casa d'oració. Acceptaré en el meu altar els seus holocaustos i les altres víctimes, perquè tots els pobles anomenaran el meu temple casa d'oració.
Un oracle que conté dues seccions. Una crida a obrar el bé per tal que el poble es prepari a rebre la salvació i la bondat de Déu, que està a punt de manifestar-se. L'altra secció eixampla la salvació de Déu a tots els estrangers que volen acceptar-la. Tertulians, teniu la paraula.
A mi aquest text m'ha fet pensar més que amb els estrangers de la nostra confessió, amb els mateixos catòlics, cristians, que tenim aquesta tendència a apropiar-nos d'una idea determinada de Déu. Ens agafen aquests atacs de puresa i sembla que només nosaltres tenim l'autèntica, la veritable idea i forma de retre adoració al Jesús de l'Evangeli, al Déu de la història, no? I per mi aquest és un pensament que m'ha vingut. No voldria caure en el tema del sincretisme, de que qualsevol religió és bona, però sí que podríem estar d'acord amb que qualsevol persona que de bona fe creu en Déu, clar, jo si hagués nascut a la Índia, probablement, i no hagués conegut el Jesús de Nazaret, tindria una relació diferent amb Déu. Però, concretament, jo més que els de fora, estic pensant en els de dintre, quan ens agafen aquestes passions per defensar una única forma d'adorar Déu i retre-li culte.
Ramon?
Sí, jo voldria parar-me amb una cosa que m'ha cridat l'atenció i encara en aquests moments l'estic repensant. Però què voldria dir? És molt interessant veure com Isaïes comença amb una frase molt important, jo diria, per la gent d'avui, que és: compliu els vostres deures, obreu el bé. Estem en una societat on només sentim parlar de drets, i drets, i més drets, i arriba un moment que s'exigeix com a dret la natalitat, s'exigeix com a dret qualsevol bé que pugui vindre, tant de lo material com de l'espiritual. Fins i tot, moltes vegades, arribo a pensar que tenim en les nostres esglésies la gent que té i demana el dret a determinades coses que són simplement beneficis de la gràcia, són dons. Per tant, la primera apel·lació que ens fa Isaïes i que jo crec que ens hauria de preocupar a tots és com fem un equilibri entre allò que devem perquè som i allò que podem tindre perquè les lleis, perquè l'entorn, perquè la societat creu que són, d'alguna manera, drets que tenim. Perquè si no hi ha la possibilitat de complir el deure, tampoc hi ha la possibilitat de fer el bé. Per què? Perquè Isaías també ens ho mata. Diu, compliu primer els vostres deures i obreu el bé. Avui el gran problema que tenim, i aquest potser seria la interpel·lació, la societat catòlica, els nostres propis de casa, a tots plegats, és que la qüestió del bé, si no va lligada a uns valors fonamentals, és molt difícil distingir què és allò que de bo podem fer. Simplement pot ser una visió purament personalista, sesgada, pensant que a vegades es fan coses bé i que es fan molt malament. I una d'elles és que l'exigència a vegades del dret no ens porta precisament al bé comú, sinó que ens porta tot el contrari. Per tant, jo diria avui, la primera lectura, a mi almenys m'interpel·la a dir, repassa els teus deures per veure si aquelles obligacions que penses que els altres tenen amb tu poden ser-hi, perquè aquest deu ser el camí pel bé.
I un bé, com m'ha semblat interpretar-te, que no és a partir de la meva forma de veure el món.
Exacte.
Sinó si som creients, tenim uns valors, tenim uns manaments, que és una llàstima que els manaments s'interpretin sempre en negatiu, però aquests manaments positivitzats, que són d'estimar el proisme, aquest manament ens ha de servir de punt de referència per contrastar que mi bien no és el bé. Vull dir, no és només el que jo considero, el que jo crec, el que jo m'invento. No, és allò que ho haig de contrastar, si sóc creient amb la paraula de Déu, i si no ho sóc, si més no, amb els mínims valors humanistes que ens hem donat d'uns centenars d'anys ençà. Però estic completament d'acord amb tu, Ramon. Vull dir, si no fem el bé, com a mínim no tenim dret a reclamar cap altra cosa. Però sí que hauríem d'aconseguir fer un tomb a aquesta ideologia tan egocèntrica. I
què creieu, perdona que t'interrompeixi, creieu que la gent, els cristians de les nostres celebracions, pensen, creuen, assumeixen què vol dir fer el bé? Potser fer una almoina, potser ajudar algú en algun moment puntual que està amb problemes. Què creieu que la gent pensa que és fer el bé, si us sembla de respondre?
Jo et diria que me'n faig un tip de quan algú pregunta què és ser cristià, intentar resumir en molt breu allò que, com deies tu, és la paraula. És a dir, la paraula, per ser cristià, ens interpel·la a coses molt senzilles que són el bé. Mateu 25. Us jutjaré perquè m'heu portat un vas d'aigua, perquè m'heu vingut a veure a la presó, perquè era una mamà i em vaig aixecar a les 2 de l'any de matinada a donar el pit i no en tenia ganes, perquè vaig tindre que portar els meus fills a l'escola, perquè vaig tindre que cuidar el meu sogre, que no m'hi entenc massa bé, perquè vaig tindre que aguantar el veí del quart, perquè al baixar l'escala pues, no m'agrada i fa pudor, o perquè tinc d'anar al tramvia amb tanta gent que desconec i no em fan gràcia. El bé, el que és l'Evangeli primigeni, el tenim amb les coses ben senzilles. I curiosament, el que la gent espera, i per això va a missa, és la salvació, perquè repetim constantment a les celebracions que algun dia puguem gaudir del teu regne. Vine al teu regne, esperem al teu regne. Anem a això, i per tant ho hem de fer per un camí senzill, que és el que tenim a Mateu 25, i el judiquem per un altre camí ben senzill. És a dir, ens judicaran per aquestes coses senzilles, petites, que configuren, si som capaços només d'una condició de posar-hi amor, ja està.
Jo diria que, com que tu has fet la pregunta a partir de la gent que va a missa, bé, el pèl, vull pensar que és del mes d'aquests vídeos del Sant Pare, no sé si era el mes de juny o el mes de juliol, no ho recordo ben bé, que el Sant Pare diu, si aneu a missa i no sortiu transformats, la missa no us ha servit de res, perquè la missa ha de transformar. La paraula de Déu ens ha de transformar. Llavors, què seria fer el bé? Pues, cógete las bienaventuranzas, que está facilito, es facilito, i torno a parlar dels no creients. El que voldries per tu és tan senzill com això, fer-ho als altres.
Seguim endavant.
La taula de l'Evangeli, una llum per a viure la paraula de Déu.
Escoltem ara la segona lectura, que és de la carta de Sant Pau als cristians de Roma i del capítol 11.
Germans, tinc una cosa a dir-vos a vosaltres, els qui no sou jueus.
Ja que sóc el vostre apòstol, miro de posar ben alt al meu servei, esperant que els jueus que són del meu llinatge n'estaran gelosos i podré salvar-ne alguns. Si del fet d'haver estat ells exclosos n'ha vingut la reconciliació del món, què no vindrà quan ells s'incorporin? No serà un pas de mort a la vida? Quan Déu ha concedit a algú els seus favors i l'ha cridat, no es fa mai enrere. Vosaltres, en altre temps, no éreu obedients a Déu, però ara que ells l'han desobeït, Déu s'ha compadit de vosaltres. Igualment Déu es vol compadir d'ells, que ara, mentre es compadia de vosaltres, no li han estat obedients. Déu ha deixat els uns i els altres captius de la desobediència per compadir-se finalment de tots.
L'apòstol continua amb el tema de l'obstinació i el misteriós destí d'Israel. Tot i així, mostra el seu amor pel poble jueu i no perd l'esperança que un dia arribin a reconèixer el Messies. Què us diu aquesta lectura, tertulians? O què hi veieu aquí?
Jo hi veig aquí, evidentment, un missatge fonamental, que és la gràcia com a do. És a dir, en el moment en què aquesta lectura de Pau ens parla que Déu concedeix a algú els seus favors i el crida, i ell no es fa mai enrere, i quan torna a dir que es compadeix de vosaltres, que es compadeix d'ells, que es compadeix del tots, i que al final fins i tot es compadirà a tots, no fa més que parlar-nos, jo crec, de la gràcia. I la pregunta és, moltes vegades, què significa creure en la gràcia com a do? Que és que sents alguna cosa donat, però que requereix una cosa fonamental, que és l'encontre. Per això jo crec que quan Déu crida algú és perquè se sent interpel·lat, és perquè algú ha canviat a la seva vida i és perquè algú fa canviar o algú el farà canviar. I aquest sentit és el que crec que ens dona aquesta segona lectura, de pensar que el que rebem quasi tot és do i gràcia. I, per tant, ens fa d'alguna manera pensar que tot allò dels cupons a honra de l'hogar per anar dues vegades a missa, resar tres rosaris i donar una caritat d'un euro, el que ens trobem a la cantonada ens donarà més valor per entendre el que significa realment el do de la gràcia als estimats per Déu.
Completament d'acord. A mi aquest text em fa pensar en compassió, misericòrdia i gratuïtat. Vull dir, amb la mateixa línia, però potser a la inversa, de la lectura anterior, a part de que ens creiem amb molts drets, potser també tenim, potser no, segur, tenim la tendència, la temptació de creure que allò bo que tenim o que gaudim és per mèrits propis. I tot és gràcia. Tot és gràcia. I el per què jo he tingut la possibilitat de néixer en un lloc determinat, de conèixer i assistir a una escola determinada que m'han fet conèixer el Crist, això és gratuït. I és gratuït, i no solament, i ara me n'aniria a la paràbola del que amaga els diners perquè no es perdin, m'han estat donats per posar-los al servei dels altres. Vull dir que tota aquesta feinada que té el Senyor amb el poble d'Israel i con los propios y los extraños, em necessiten a mi per fer-la. La gratuïtat amb la que jo he rebut, humilment, ho considero així, una sèrie de dons, no són per mi, són per posar-los, per compadir-me de tots aquells que no han tingut l'oportunitat de conèixer a Jesús com jo, i posar-me al servei d'aquesta predicació, coneixement o testimoni, sobretot, testimoni.
Heu parlat del tema de la gràcia, de què ho hem de rebre per la gràcia. Creieu que la gent que ens escolta ara, que són gent d'església majoritàriament, ens consta a nosaltres, doncs entenen ben bé el sentit de què vol dir rebre la gràcia? Què creieu que els hem de transmetre? Com una explicació senzilla de dir, bueno, què vol dir la gràcia de Déu? Tantes vegades és una paraula que no podem ometre absolutament el contingut de la nostra vida cristiana. Com ho veu, Ramon?
Jo faria una analogia molt senzilla, però molt distant. Com tota analogia, la separen quilòmetres de la realitat, però és molt important, jo crec. Tothom que té fills, i suposo que molts dels que estan escoltant són pares, són fills, han tingut relacions de família, sempre han tingut disponible l'abraçada en qualsevol moment de la vida, per lo bo o per lo dolent. I quan un s'abraça amb un altre, és un testimoni de gràcia. Ho fas perquè estimes. No esperes res a canvi. Només esperes que les coses transcorreixin en pau, amb carinyo, amb amor. Jo sempre penso que el do de la gràcia és un abraç de Déu.
Molt bé.
I en aquest abraç de Déu podem entendre molt bé la seva paternitat, posant la distància entre la nostra paternitat limitada i el que ell representa com a pare i mare de tots nosaltres.
Àngels?
També completament d'acord amb el tema de l'abraçada, però potser nosaltres, catòlics de tota la vida, no tenim aquesta possibilitat. Tu parles de la família, no? Ningú... No.
O d'una comunitat.
O d'una comunitat, però vull dir, per fer servir la mateixa analogia.
Sí, família.
La persona que no ha tingut la sort de tenir una família... Vosaltres sabeu que jo estic a Sant Josep de la Muntanya, molt vinculada. Tenim una criatura una mica difícil, ha d'anar sovint a psiquiatria. Jo un dia li vaig preguntar a la monja, però a esta niña què li passa? Però jo, clar, com a infermera, li preguntava quin diagnòstic tenia. I la monja em va dir que no té ningú. Clar, això, pels que hem viscut en una família, ens hem sentit estimats, ens hem sentit protegits, ens hem sentit abraçats, ens han fet sentir-nos l'última Coca-Cola de l'estadio, ja ho tenim com els catòlics de tota la vida, que ja ho tenim perdonat. Tot i havent-ho rebut gratuïtament, jo crec que hauríem de fer un esforç per adonar-nos del que això suposa. Vull dir, trencar una mica amb la rutina i dir... Hombre, aquesta abraçada, que el dia que li donin a aquesta criatura una abraçada de veritat, que per ella serà, com per un que no coneix Déu, que no coneix Jesús, un impacte tremendo, no? Però aquesta gent de missa, de la que tu al·ludies, pues jo diria que hauríem de ser conscients d'aquesta abraçada gratuïta que ens ha estat donada i fer una mica d'esforç per tornar a l'abraçada, també.
És una mica, això que tu dius, Àngels, és molt interessant, perquè aquí ens donaria per molt. Però és una mica, els catòlics em recorden, o ens recordem a vegades, jo el primer, m'hi poso, de que tantes vegades hauríem de donar gràcies per l'ús rebut perquè no ens en donem compte del que hem rebut. I això es veu avui dia molt clarament amb les famílies més benestants. Els nens pensen que tot és donat. Els nens pensen que no hi haurà ni un problema. Els nens pensen que és lo normal, que és lo correcte, i a vegades ni comparen amb el que poden tindre altres nens. Jo crec que a nosaltres ens passa una mica com a nens mal educats, que perquè ho hem rebut de família, ho hem rebut de joves, ens en sembla quasi que és un dret. O sigui, ho rebem com si fos un dret. I no és això. No és això. Per tant, com dius tu, una abraçada per una persona que l'ha rebut mai és una forma de dir-li que l'estimes de les més potents que hi ha.
La taula de l'Evangeli. Comentaris a la litúrgia dominical.
Passem ja a escoltar la darrera lectura, que és l'Evangeli de Sant Mateu del capítol 15.
En aquell temps, Jesús es retirà a la regió de Tir i de Sidó i sortí d'allà una dona cananea cridant: «Senyor, fill de David, compadiu-vos de mi, la meva filla està endimoniada». Jesús no li contestà ni una paraula, però els deixebles li demanaven: «Despatxeu-la d'una vegada, només fa que seguir-nos i cridar». Jesús respongué: «Únicament he estat enviat a les ovelles perdudes del poble d'Israel». Ella vingué a es prosternar i digué: «Senyor, ajudeu-me». Jesús li respon: «No està bé de prendre el pa dels fills per tirar-lo als cadells?». Ella li contestà: «És veritat, Senyor, però també els cadells mengen les engrunes que cauen de la taula dels amos». Llavors Jesús respongué: «Dona, quina fe que tens, que sigui tal com vols». I a l'instant es posà bona la seva filla.
Una dona cananea li demana a Jesús que guareixi la seva filla malalta endimoniada. Jesús no hi accedeix fàcilment. Ans al contrari, hi va posant dificultats, però al final ho fa, de guarir la filla. lluant la fe d'aquesta dona estrangera. Bé, teniu la paraula. Àngels?
Ho has dit molt suau, eh?
Què vol dir molt suau?
Que li va posant difícil. Li contesta fatal. És que jo crec que és de les respostes de Jesús que més m'han sorprès, perquè no és possible que el Senyor li hagi dit això, o almenys la traducció que ens arriba a nosaltres, el significat que té, oi? Què em sembla a mi aquest paràgraf de l'Evangeli? A part d'estar corpresa per la resposta de Jesús, la fe inamovible que només una mare amb una filla malalta pot tenir. Vull dir, a ella li és igual el que li diguin, li és igual el que li contestin. Suposo que li va sentar molt pitjor que a mi encara aquesta resposta. Però és igual, ella té una filla malalta i per sobre de tot, encara que sigui l'enemic del seu poble, ella continua pregant perquè li han dit que només ell la pot salvar. I això és fer en estado puro, eh?
Jo et voldria posar una anècdota. El dia del Carme sempre tenim l'acostum a la catedral de visitar una capella. Els dies que hi ha una festa de sants, visita una capella i van visitar la Carme. I jo sóc sempre l'últim, com a diaca, el que entra últim i el que surt últim dels actes. I una senyora estrangera es va agafar fortament a mi i em va dir: pare, tinc la filla malalta, ajudi'm a resar, que no en sé. Jo no vaig sortir amb la professora, em vaig quedar amb ella, la vaig agafar per la granada, tothom ple de gent, eh? I jo li anava dient el que ella havia d'anar dient. I la seva, tot el rato, anava dient: per la meva filla, per la meva filla, per la meva filla. Quan vam acabar, jo me'n vaig anar, em vaig despedir, però em va fer pensar, perquè havia llegit aquest evangeli ja, i em va fer pensar com podia actuar Jesús en un moment crític de que potser li devia molestar, perquè sempre que estàs en un acte totes aquestes coses molesten, però a mi em va interpel·lar molt això que has dit tu, que una mare per la seva filla enmig d'un acte fos capaç d'arrossegar amb un que estava en una cerimònia pública oficial per dir-li: ajuda'm a resar. O sigui, en aquell moment jo em vaig sentir vençut. Per tant, crec que Jesús devia sentir vençut. Molt més lluny que jo, per suport. Vençut.
I és que la resposta que ell al final diu: dona, quina fe que tens. Sigui tal com
la mateixa que jo vaig centrar a la sagristia pensant:
clar.
Dona, quina fe que tens.
Sí, sí.
I això, clar, també té una... ens interpel·la a nosaltres, que no, potser no estem, com tens tu l'oportunitat d'estar en aquestes cerimònies tan importants, o com estaria Jesús, però que en la nostra vida moltes vegades fem ulls sords al que ens envolta. No és el meu problema, no estem per aquestes coses, no? O ara estem preparant no sé què, o ara ens estem parlant amb no sé qui, i ens hauria d'interpel·lar, perquè el nostre moment mai coincideix amb el moment de la gent.
Mai.
Quan la gent té una necessitat, quan la gent està en una dificultat, li és igual on estàs tu. Si creu que tu ets la seva font de salvació, que per això veien a tu, evidentment, hem de parar l'orella. Hem de parar el món al voltant d'aquella persona. Vull dir que aquest que a mi em fa por aquesta evangèlia, perquè dic, el Senyor contesta una mica malament. Però no imitem aquesta part.
No seria per provar la fe de la dona?
Què dices, insensata?
No?
Va tenir un mal moment. El Senyor segur que va tenir un mal moment.
Ramon, defensa el Senyor, va.
Sí.
Jo crec que li va passar allò que ens passa tantes vegades. Com t'ho diria jo, que quan estàs enmig d'un acte públic i quan estàs allà, que et sembla que estàs fent alguna cosa importantíssima i tal, et ve una persona d'aquest tipus, mal vestida de tal, que t'està estirant, que t'està marejant, quasi el primer que li dius és: no em maregi. Però clar, si després te'n dones compte que la seva fe t'està interpel·lant, que el seu sofriment t'està interpel·lant, que la seva això t'està interpel·lant, jo crec que no queda més opció que rendir-se. I em poso en el lloc del Senyor, que no sóc qui posar-me, per dir: el devia marejar i li devia fumar una mica de bufido, però després devia dir: hombre, això s'ha d'aprofitar, perquè la dona també li va donar uns arguments ben forts.
Clar.
O sigui, li va donar, perquè nosaltres li va vindre a dir: nosaltres, encara que siguin una mica de coseta, dóna'ns això, perquè aquella cosa per ella, aquella cosa per ella era la vida de la seva filla. Com el que us explicava, aquella pregària senzilla, curta, desestructurada de queixa, era per ella la salvació de la seva filla, perquè creia fermament que la Verge del Carmen faria quelcom. I moltes vegades no estem preparats per això, perquè una mica, perdoneu-me, ens mereix una mica que ens maregin quan estem nosaltres puestos en nuestro momento. I el això senyor sí. Devia estar puesto en su momento.
Sí, segur que sí. Però sobta, sobta.
És analògicament, vull sí, dir, sí, és sí. Analògicament sempre.
Però la gent, jo crec que, sense cap tipus de presumpció, no?, amb independència de la visió que tinguem de nosaltres mateixos, amb independència de la realitat, dels llocs que ocupem, quan una persona ve a demanar-te res és perquè creu que tu li pots resoldre. Sí. O de veritat, o perquè li han dit, o perquè algú se l'ha tret de sobre i ves aquell que aquell segur que t'ho resol. No? Sigui el que sigui, tu no pots defraudar aquesta gent. Tu no pots deixar a la gent amb la necessitat que té, li has de donar una solució, perquè tu, el senyor, t'ha donat solucions abans. A mi una vegada el fill d'una senyora estrangera de veritat, de Bulgària, em va dir, tu per què estàs fent això per la meva mare? Vas pensar, aquest ara què es pensarà que estic fent jo amb la seva mare? I va dir, primera perquè sóc cristiana, segona perquè abans ho han fet per mi, perquè si ens adonem a la vida, molta altra gent ens ha resolt les coses en un moment determinat, més gruixudes o més lleugeres, però molta gent ens ha resolt problemes. I ara no podem anar de rositas tornant a la lectura anterior com si esto fuera por méritos propios. No? Tots ens devem a tots.
Molt bé, doncs ho hem de deixar aquí. Moltíssimes gràcies, Àngels Arrabal. I gràcies, mossèn Ramon Oller.
Gràcies a tu per convidar-nos.
Doncs mira, fiar amb
nosaltres.
Gràcies. Quedeu convidats, si voleu, pel diumenge vinent.
Ja? Gràcies.
Us agafo la paraula. T'agafo la paraula, Àngels.
Aquí serem, si Déu vol.
Doncs molt bé, gràcies també als nostres oients. Recordar-los que la Taula de l'Evangeli és un programa dels serveis tècnics de Ràdio Estel que ha tingut avui el Jordi Carretero al capdavant dels controls. La locució de les lectures l'ha fet la Cristina Orduña. A la direcció i presentació, Maria Marín, la que us parla. I ja ho saben, fins diumenge vinent, aquí en la sintonia de Ràdio Estel. Gràcies per haver-nos sintonitzat un diumenge més. Una abraçada per a tots i que continuen amb un bon estiu. Adéu-siau.